Ràdio Estel.
Grans amics, amb Emili Pacheco. Amb la col·laboració de Mutuam, serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència.
Què tal? Salutacions i molt bona tarda. El Banc dels Aliments de Girona ha recollit des de l'estiu passat fins a l'actualitat prop de 25.000 quilos d'aliments frescos que, en lloc d'anar als contenidors d'escombraries, han pogut destinar-se a persones necessitades. Això ha estat possible gràcies a un acord de col·laboració amb tres firmes de supermercats. Per les empreses, aquesta és una fórmula per aconseguir desgravacions fiscals i també cobrir la quota de responsabilitat social. Amb tot, bona part de les cadenes alimentàries també es mostren reticents a l'hora de col·laborar perquè han de destinar personal a fer aquesta mena de gestions. En tot cas, la Fundació del Banc dels Aliments fa una crida al sector alimentari davant l'allau de peticions de nous sectors de la població que viuen en la pobresa. Nous sectors, però també d'altres, com els col·lectius de la gent gran, que també pateixen les conseqüències de la crisi econòmica. Algunes persones estan actualment col·laborant de manera desinteressada amb el Banc dels Aliments a fi d'aconseguir que les indústries agroalimentàries no llencin els productes. Durant l'any passat, i com a recordatori, el Banc dels Aliments va repartir un total d'un 1,5 milió de quilos d'aliments i va arribar a 32.000 beneficiaris, una xifra rècord que suposa un 30% més que l'any 2010.
Grans amics, amb el suport de la Fundació Roca i Pi.
És dimarts, avui tenim temps de conversa, temps d'entrevista. Primer de tot saludem en Borja de Maria. Borja, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui el nostre convidat és en Francesc Soler.
Sí, és un home amb llarg recorregut vital. Va començar fent tot un viatge arreu del món perquè la seva empresa, una empresa tèxtil per la qual treballava, li dedicava aquesta funció, ser el cap d'exportació. Va treballar dels 25 als 61 anys. Va començar en aquest departament d'administració després d'haver cursat econòmiques a la universitat per passar més endavant al departament de producció i finalment fer-se càrrec del departament d'exportacions. Ell, en Francesc, era responsable de 40 representants comercials i durant la seva direcció l'empresa va ser la primera exportadora mundial de teixits de decoració. En Francesc Soler ha practicat diversos esports des de petit, entre ells el futbol, el bàsquet, el tennis, el submarinisme, i en els últims 15 anys s'ha concentrat totes les seves forces en el pitch and pad, un esport reconegut com a autònom des de l'any 2000 per part de la Federació Catalana de Golf. En Francesc Soler, a més, és el delegat de sèniors de la Federació Catalana de Pitch and Pad.
Francesc, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Benvingut a Ràdio Estel, Ràdio Principat, al Grans Amics.
Gràcies.
Comencem parlant del pitch and pad. És autònom del golf, però com és? Parla'ns una mica d'això.
Tal com nosaltres entenem el pitch and pad té indubtablement els seus orígens i les seves arrels en el golf. Però creiem que és un esport prou diferenciat per la senzilla raó de que es juga amb camps més petits, es juga també amb un número de pals més limitat. En el golf són 14 i en el pitch and pad són 7, 6 més un putter. També les sortides es fan des de superfícies artificials, cosa que en el golf no és així. Es té un sistema de hàndicap propi, que això és el que el diferencia molt. El hàndicap, tothom, bueno, els que estan una mica ficats amb això ja saben que és aquells punts que dones en els jugadors amb menys, diguem-ne, amb menys experiència, que iguala d'alguna manera els bons amb els menys bons i amb els més regulars. I el handicap va de 0, que són els millors, els que no tenen cap avantatge, fins als que el 21, que vol dir que el camp li dona 21 cops. Uh-huh. És a dir, esclar, un jugador amb 21, per exemple, de handicap pot enfrontar-se amb un bon jugador que tingui 0, però, esclar, aquesta diferència de cops la porta ja guanyada des del principi, no?
I els que juguen a pitch and pad venen tots al golf?
No. Jo, per exemple, tinc llicència de golf i vaig començar en el golf i he passat després en el pitxempat. I ara tant jugo a golf com a pitxempat. Per mi són dues coses molt semblants, però diferents. Ara, hi ha moltíssima gent que ha vingut, en principi, al pitxempat. Al contrari, pel que fa als juvenils i els joves, més aviat comencen en pitxempat i acaben alguns d'ells, o molts d'ells, en golf. Mm-hmm. O sigui que el pitxempat també, d'alguna manera, és una escola pel futur golf, eh?
Un bon jugador de pitxempat pot arribar a ser un bon jugador de golf i a l'inrevés?
Sens dubte, ja ho crec que sí.
Són esports molt semblants, no? Per tant,
sí, un bon jugador de pitxempat naturalment ha de fer unes correccions, ha d'acostumar-se a jugar amb uns pals més llargs, que se'n diuen que són fustes, que de fet ja no són fustes, però se'n diuen fustes, i ha d'adquirir unes altres habilitats, perquè necessita molta més potència, molta més distància, però pot indubtablement ser un bon jugador de golf, jo crec que sí.
És un esport que porta aquí a Catalunya només fa 6 anys que es coneix com a disciplina nova. Això vol dir que tots els jugadors són amateurs o n'hi ha algun que ja es pugui considerar professional?
Bueno, aviam, aquí potser jo m'atreviria a dir-te, a fer una mica d'història de com ha anat el pitxempat, eh? No, fa més de 6 anys. L'any 1994 ja es va fundar l'Associació Catalana de Pitxempat, que va ser l'embrió de lo que després ha sigut la Federació Catalana de Pitxempat. Uh-huh. Mentrestant, l'any 2000, fixeu-vos que diem 1994, associació. L'any 2000...
Al cap de 6 anys, federació.
Sí, justament. I entremig es va fundar la EPA, European Pitchempat Association. Aquí estaven englobats tots els territorials del pitchempat en aquest moment, eh? I estan encara. El 2005, com dic, es forma la Federació Catalana de Pitchempat, i el 2006 es crea la FIPA, que és la Federació Internacional de Pitxempat, que aquesta pot englobar a tots els territoris que practiquin pitxempat en el món. O sigui que tenim una associació, una europea, que és l'EPA, una mundial, que és la FIPA, i entremig la federació. Més o menys ha anat per aquestes dates que us dic. Eh?
Ara, i a nivell mateixa de competició, com està el tema?
Pel que fa a competició, mira, els socis, bueno, els jugadors de pitxempat realment són molt actius. No hi ha el soci que fa d'un club i, en fi, hi passa l'estona. No, tots juguem, tots. Uh-huh. Llavors, per exemple, per donar-vos una idea, aquest any hi han hagut 1.629 competicions durant l'any.
A Catalunya hi ha 15 camps de golf. No, 35. 35 camps de pitxempat, perdó.
Sí, 35 més alguns associats, que arribaríem a ser 42. Però 35 realment són els que hi ha. Bé, es mouen, per tant, amb aquestes 1.629 que us he dit, competicions, es mouen més de 105.000 jugadors. Fixeu-vos
en
que... Déu-n'hi-do. Mm-hmm. Llavors, quants jugadors hi han federats? Segurament, no? Doncs en aquest moment són 15.700 llicències que tenim, 15.700. D'aquestes 15.700, 5.400 són sèniors. Jo dic lo dels sèniors perquè a mi em toca una mica més lo dels sèniors, no? 5.400 són sèniors. No estic molt content perquè és una quantitat...
És una xifra important.
Important dintre.
Això seria Catalunya.
Això és Catalunya.
A Catalunya només.
És que el pitxempat, la Federació Catalana de Pitxempat. Uh-huh. Estem parlant de Catalunya. I efectivament, tal com has dit, 35 i 42 camps comptant els afiliats i tot. Què més? Aviam.
A més, és un esport que, pel que una mica tenim a l'imaginari, semblant al golf, molt també saludable per un cantó, perquè és a l'aire lliure, és tranquil. A més, quins beneficis pot tenir jugar al pitxempat?
Jo vaig arribar al pitxempat després de practicar diversos esports, eh? Està clar, el pitxempat quin avantatge té, home? Té l'avantatge que el pots practicar fins a una edat, bueno, quasi bé. Vull dir, és un esport en el cas de caminar. Camines, a més, per una catifa de gespa, camines, a més, per un lloc on hi ha arbres, normalment.
Un bon entorn, vaja.
Un entorn perfecte, on hi ha molt d'oxigen. Això sí, has de fer, vulguis o no vulguis, unes quantes flexions, que sembla una tonteria, però s'han de fer més de 100 flexions cada vegada. Uh-huh. has de passar els 18 forats.
Això és important.
I cada vegada has de fer uns moviments també, que són el moviment del swing, que es fa igualment amb el golf, i el moviment de l'approach, que se'n diu, que és el cop més petit, etc etc. S'han de fer... Vull dir, és un esport relaxant que et permet, doncs, ja et dic, practicar-lo fins a una edat molt avançada.
Ah, ara parlaves, Francesc, de la Federació Catalana. No sé si a nivell competitiu no hi ha selecció catalana. No sé com està el tema, o si heu fet algun tipus de reivindicació.
Bueno, sí. Nosaltres tenim la selecció catalana de pitch and putt i hem representat a la Federació en el seu moment, a l'associació en el seu moment, i us podria citar com a fites importants de l'actuació. Avui hi ha molt bons jugadors de pitch and putt a Catalunya. Per exemple, penseu que el pitch and putt es va fundar, diguem-ne així, sobre els anys 40, i és d'origen irlandès. Van ser els irlandesos els primers que van fer el pitch and putt. I ja estaven completament diferenciats del golf. Es diferencia perfectament, entre altres coses que us he dit abans, doncs perquè és un esport molt popular, no necessites llicència per jugar, fins i tot qualsevol persona pot jugar pitch and putt, no? I us deia, venint de... O sigui, per nosaltres els irlandesos eren l'espill, eren el mirall, no? Vosaltres eren els màxims exponents dels irlandesos. He costat molt de guanyar, arribar a guanyar els irlandesos, però alguna vegada hem tingut la satisfacció de poder-los guanyar. Per exemple, el 2004 vam quedar l'equip de Catalunya, de la Federació Catalana, va quedar primer en la Copa del Món. Això es va fer a Quia, que està a Sardenya. El 2006 van quedar segons de la Copa del Món i això es va fer a Taià, camp molt maco que hi ha aquí. El 2008 van quedar tercers de la tercera Copa del Món, i pel que fa als campionats d'Europa, el 2010 van ser campions d'Europa, l'equip, i el 2001, el 2003 i el 2007 van ser subcampions.
El que deia el Francesc, perdó, Francesc, sobre que qualsevol persona sense necessitar llicència federativa pot participar, ho vam trobar a la pàgina web que recomanem, que és pitchpat, s'escriu pitchpu2t.cat, on hi havia vídeos d'un canal, de fet hi ha una televisió que s'hi dedica exclusivament a explicar aquest esport, i feia gràcia, doncs hi havia un home que havia aparegut del no-re i que estava guanyant.
Sí.
Aquest és un exemple de que qualsevol persona hi pot participar.
Sí, sí, qualsevol persona. A més, el tenim com un esport de família. O sigui, pot participar la senyora, pot participar l'avi, pot participar el net.
És a dir, que hi ha com una mena d'intercanvi també.
I és això,
no?
El que es fa. I com us deia abans, a través del hàndicap queda molt igualat. No, i dic per què hi pot participar fins a gent gran i gent molt jove i senyores i tal. Home, perquè... Nosaltres, per exemple, la màxima distància que tenim són 120 metres de sortida al green, i en el que en diem les mides catalanes, i quan són internacionals, quan anem a jugar fora, són 90 metres. Clar, 90 metres, si ara vosaltres, per exemple, si veiéssim com es fa, és bastant fàcil que ho pugui fer qualsevol persona, encara que no tingui una gran potència física, no? Es requereix més habilitat que potència física. Això és un altre de les avantatges, també.
Parlem ara també d'altres qüestions, també de l'àmbit professional, Borja.
Sí, quan estàvem preparant el qüestionari, sobtava doncs això, que fos un home tan actiu, no?, que pogués passar per tants esports. Ara estàvem comentant el cas del pitch and putt, però que ja des de ben jove va assumir bastanta responsabilitat, en aquest cas, a l'empresa que parlàvem abans, no?, una empresa tèxtil on hi havia 600 treballadors i es feia càrrec de fins a 40 representants comercials. Com vas entrar en aquesta empresa tèxtil?
Jo hi vaig entrar així que vaig acabar els meus estudis. Per casualitat, bueno, necessitaven algú de les meves característiques. Jo, com us dic, vaig fer econòmiques, però en aquella meva època les econòmiques es feien a través d'un peritatge mercantil, que es deia professorat mercantil, intendència mercantil, després hi venia una... computaven unes assignatures, etc. I jo vaig fer-ho per aquesta via. I llavors va necessitar una persona per fer-se càrrec d'una empresa nova que es posava, no?, aquí a Catalunya. Bé, vaig entrant allà i jo puc dir que sóc un producte SATI, perquè no he fet res més que treballar SATI. O sigui, la primera vegada que jo em van donar d'alta...
Sempre amb la mateixa empresa.
Sempre amb la mateixa empresa. Ara, en la mateixa empresa no he estat mai quiet. Vull dir, vaig començar en el departament administratiu, que era el que se suposava que jo podia aportar pels meus estudis, però després vaig passar a departament de producció, després vaig passar a departament comercial, mercat nacional, i després vaig passar a departament, bueno, a mercat internacional o departament internacional.
Casos d'aquests ara ja no es veuen, no? D'una persona que entra en una empresa i es jubila a l'empresa, malauradament.
Suposo que no. Diuen que en els Estats Units, per exemple, el meu currículum, que ha sigut fatal, no, això no ho accepten. Als Estats Units
hi ha una altra cultura.
Estan assaltant d'una empresa a l'altra per estar ben valorat, no? Però jo tinc la satisfacció de dir, bueno, no, és veritat, no m'he mogut de la mateixa empresa perquè ens hem portat sempre molt bé, l'empresa i jo, però he saltat d'un departament a l'altre contínuament, no?
Per tant, les tasques eren molt diferents, no? Depèn de
absolutament,
quin departament estaves.
Absolutament diferent, imagina't, des de fer preparar les nòmines pel personal i portar un jurat d'empresa i tal, fins a anar-te'n a Kuwait a discutir un tema de dos contenidors amb els àrabs a la tarda, que no saps mai si et rebaran a la tarda o et rebaran al dematí.
Doncs ara parlarem, després de la publicitat, de què és el que representava per tu això, precisament, no haver d'estar fora de casa potser una setmana o fins i tot dues setmanes. Anem primer a la publicitat.
Grans amics, amb la col·laboració de Mutuam, serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, Mercè Rega et posa el dia de la jornada a 7:45. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel, 7:45, amb Mercè Rega. Actualitzem el dia només per tu. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, la periodista Anna Isabel Tollet dona veu a la catòlica condemnada a mort per blasfèmia. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 2810. Catalunya Cristiana.
Continuem en directe des de Ràdio Estel i Ràdio Principat en aquest Grans Amics, avui conversant amb Francesc Soler. Abans d'anar a la publicitat parlaven de la seva etapa professional amb una empresa tèxtil i també del que representava, Francesc, per tu haver de viatjar. I passaves moltes, potser una setmana sencera fora de casa, no?
Sí, aquesta potser va ser l'etapa, diguem-ne, més activa, no? Jo amb el tema administratiu poder m'hi havia barallat més que no pas... No érem gaire amics amb la meva professió, que se suposava. En canvi, la gestió sempre m'ha agradat molt i així és com vaig poder-me preparar en el mercat nacional, a nivell de mercat nacional, doncs després per mi passar a exportació va ser una fita molt, molt interessant. Jo vaig disfrutar molt, jo m'ho vaig passar molt bé. Ara... També va ser una època molt, molt, molt dura perquè tenia d'obrir mercats. Vam començar que el departament d'exportació encara era petit, molt petit, i el vàrem deixar doncs, a un nivell bastant interessant. Llavors, què vol dir això? Doncs que, esclar, en una setmana estaves aquí, preparaves totes les coses, te'n anaves una altra setmana fora... I a vegades, què sé jo, el que dèiem, no? Un dia estaves a Kuwait al dematí i al cap de 3 dies a 45 graus, o 48, i al cap de 3 dies agafaves un avió i t'anaves a Noruega, on t'estaves a 4-0, per exemple, no? O anaves a Sud-amèrica i després deies, bueno, ja que sóc aquí, doncs ara aprofito i me'n vaig a Nova York perquè tinc un tema que l'haig de solucionar. Vull dir, era una cosa realment molt, molt, molt sobre la marxa, però, això sí, programat, perquè no hi ha res que no es programi, no? Vull dir, sabíem molt bé el que fèiem.
Tot ben previst.
El que teníem de fer, això sí.
Per poder fer negocis també has de dominar bé la llengua, no?, per convèncer el client.
Bueno, esclar, això és imprescindible, sí. Jo vaig tenir d'esforçar-me amb l'anglès, que va ser la base. Ja havíem fet anglès a la Salle, però no em va servir de gran cosa. Vaig tenir d'anar uns mesos a Anglaterra a aprendre'l. I quan em diuen, home, fulano domina l'anglès o domina el francès, què vol dir domina? Jo, la veritat és que sempre he dit que una persona domina l'idioma quan és capaç de convèncer a l'altre, a l'interlocutor, amb el seu idioma, no amb el teu, amb el seu. Tant sigui més en anglès o en francès. Llavors pots dir que domines l'idioma. I jo d'aquests en domino pocs. Però, bueno, l'anglès sí, ho vaig tenir de fer durant 25 anys, amb el francès també, perquè em tocava. El català, que és el meu original, i del que n'estic molt orgullós, per descomptat, el castellà. I, bueno, llavors ve allò, els altres, que xapurreixes l'italià, un italià que no saps ben bé d'on és, però també t'espaviles. El portuguès, que és fàcil, amb això domines ja Brasil i demés, en fi, etcètera, els idiomes no. Arriba un moment que no tenen... Vull dir que els has d'assumir com una cosa absolutament imprescindible.
Tenim encara 2 minuts.
Quin país t'ha marcat més de tots aquests que vas haver de visitar per la feina?
Ostres, com marcat més, com què? Personalment?
Personalment, clar. És mira, tenir que...
La bagatge, no?, que representa bé d'estar molts llocs.
Sí, hi han hagut tantes i tantes coses. Jo el primer dia que vaig veure les piràmides d'Egipte, bueno, diré amb una expressió popular, em van caure els elàstics a terra. Això que l'havien vist 1000 vegades en fotografies, per exemple, no? Això és una impressió que vaig tenir. Nova York també va ser una altra impressió. La primera vegada que voles en aquests llocs, Austràlia, Nova Zelanda, països exòtics que he tingut la sort de visitar, de tots ells en tinc molt bons records. Països de Sud-amèrica, per exemple, t'hi has trobat sempre com a casa, no? Xile, Argentina, Mèxic, hi tinc molts amics. Vull dir, la sort de la meva feina és que he fet amics a tot arreu. Això
en
sí.
Francesc té 2 fills i 4 nets.
Just.
Com és la vida familiar? Només tenim un minut.
Doncs mira, t'ho resumiré molt. Estic amb els meus nets sempre que puc, i no estic amb els meus nets tant com hi hauria d'estar. Això és així, no? Perquè, doncs, tampoc vivim en el mateix lloc, exactament. Però vaja, n'estic molt content i, gràcies a Déu, són molt feliços, i jo també.
Això vol dir que tens una vida molt activa, ara, també.
Home,
continues movent-te molt.
Sí, ara he deixat de fer allò que tenia de fer per obligació, però continuo fent coses, l'única cosa que canvio, i faig les que m'agraden, només. Ara només faig les coses que m'agraden. He vingut aquí perquè m'agrada molt.
Això, per tant, és un privilegi, no?
No.
Poder fer el que...
Ah, és un privilegi poder fer això, home, indubtablement. Una de les èpoques més felices de la meva vida ha sigut aquesta última època, prèvia a la jubilació i jubilació.
Sí. Ja ens ha tocat l'hora que havíem de fer.
Sí.
Ha estat ràpid, ha estat un plaer poder xerrar amb el Francesc Soler. Venia com a representant del col·lectiu sènior, del Pitch Empat, però al final hem tocat una mica també la seva interessant vida. Moltes gràcies, Francesc.
De res, a vosaltres. A vosaltres per convidar-me. Molt bé.
Quina és la teva cançó preferida? La que et va marcar per tota la vida? La que et porta bons records? Truca'ns i deixa'ns missatge al contestador de Ràdio Estel, al 93 409 2777.
Avui dimarts la proposta musical ens arriba des de Calella, al Maresme. La Carme Puigverd vol sentir Pablo Milanés i el tema La Tortuga. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i fins demà.
Cuento que se cuenta, tortuguita lenta, le ganó al conejo, don patas ligera, al tronco de antejo llegó la primera. Ella caminando, conejo roncando, ganó la carrera. Tortuguita lenta, galapa chiquienta, pasito perplejo, le ganó al conejo. Cuento que se cuenta, tortuguita lenta, le ganó al conejo. Don pata ligera, al tronco de antejo llegó la primera. Ella caminando, conejo roncando, ganó la carrera. Tortuguita lenta, carapa chiquienta, pasito perplejo, le ganó al conejo, al tronco de antejo llegó.
Ràdio Estel.